Avui, com ens suggereixen els de Projecte Mut, farem una ullada al nostre entorn natural i patrimonial.
El reflex d'un regaron, l'infant torna...
I ho fem gràcies a una de les persones que millor el coneix i que més el treballa, que és en Jaume Escandell de la Mola. Molt bon dia, Jaume, què tal?
Hola, bon dia a tots.
Bé, avui volem fer paret de pedra, va, som-hi.
Sí, bueno, aquí, com es pot veure, paret, n'hi ha, paret de pedra n'hi ha per tot. De diferents tipus, cada un la feia com la pedra que tenia per vora, o si no, hi havia llocs que no en tenien i, no, i l'anava a buscar per l'anava a comprar llocs que n'hi havia. Formentera en té molts de quilòmetres i molts de quilòmetres. Llocs que està més derruïda, més abandonada, però n'hi ha llocs que encara hi ha gent que la manté perquè forma part de la nostra identitat. Avui en dia, poc bestiar que tenim, amb una tela metàl·lica els atures, però abans no hi havia aquestes coses que podien anar a comprar un rotllo de tela de ganadera i tancar el bestiar. Les parets eren, per dir-ho d'una manera, vitals. I el primer no n'hi havia tantes de parets com veiem avui en dia. Es feien les parets per delimitar propietats, que hi ha, per exemple, la mola, aquesta pareta grossa aquesta que va de cap a cap, que fa la mola en dos.
De cap a cap, què vols dir?
D'allà està la murada megalítica,
sí,
hasta el torrent fondo. Feia les dos...
O sigui, diguem-ne, va de nord a sud.
Sí, més o menys.
Més
sí.
O menys.
Més o menys, sí. De límits de dos propietats que tenia Marc Ferrer, dos que va deixar les seues filles. Una a la banda de baix i l'altra a la banda de dalt. I es veu, doncs, si ho miràvem a Google, es pot veure perfectament.
Es veu, eh?
Sí, sí, es veu. I d'allí ja van anar sortint totes les altres. Però la funció principal era delimitar propietats.
O sigui, diguem-ne, la primera mèdula espinal de la mola és aquesta, no?
Sí.
I que això deu ser curiós calcular de l'extensió que deu tenir, això. Quilòmetres, clar.
Bueno, deu tenir 6 o 7 quilòmetres.
6 o 7 quilòmetres...
El que passa és que és això, que cada lloc s'ha fet, no és una paret igual per tot. Cada tros té una manera diferent de construir-se.
Hi ha moltes mans, moltes generacions, segurament,
claro,
no?
Claro. Anàvem fent poc a poc, així com anaves traguent terra, així, traguent pedra de sembrar, anaves fent i anaves fent paret. Que ha enviat molt de com es fan avui en dia les parets i com es feien en aquell temps. Estan parlant de 1700 o 1800 que van començar a fer aquestes d'això i a poc anaven fent. Llavors van començar a fer per delimitar, perquè hi havia molt de bestiar, tenia molt de bestiar, delimitar per exemple les vinyes, les hortes, inclús alguns arbres singulars com figueres grosses, se'ls hi feia un tancat però no hi poguessin arribar. I certes coses, les cases, el que són els tancats de les cases, tot tancat amb barreres i elements que per impedir que el bestiar pogués entrar, perquè s'amollava tot el bestiar junt.
A veure, o sigui, la funció principal de la paret de pedra és retenir el bestiar.
No, delimitar les propietats.
Delimitar la propietat.
Delimitar les propietats. I llavors ja es va començar a delimitar els terrenys, sobretot les vinyes, terços d'àbrens, que és, per exemple, els terços d'àbrens, els tancors d'àbrens, s'arrencava la pedra, ja s'arrencava a posta, no es lleurava, s'arrencava, es feia un... llavors la pedra, es tornava a col·locar la terra i es feien les parets grosses per també per protegir-lo del vent, perquè ara era molt de bosc, però en aquell temps no n'hi havia. Es va tallar molt de bosc i estava bastant... i bestiar anava menjant i estava tot una mica més desert que no està ara.
Bon apunt aquest, eh? Imaginem-nos una Formentera amb menys bosc que ara, perquè llavors el bosc s'aprofitava, clar.
Clar, s'aprofitava. No és com ara que vas a comprar una botella de gas i fas foc i cuines. La llenya era vital, per això. El que deia en Vicent Abantes, que les propietats, quan et daven una legítima o un d'això d'aquí, es mirava que tingués...
un poc de tot.
Un poc de tot, tant de terra com de bosc. Terra bona, terra... depèn del que tenia cada finca. Terra bona... bosc, i si hi havia una mica de terra dolenta se la repartien també, però era tot sobretot bosc. Inclús ara la mamà també, que aquest germà tinga bosc, que aquest d'això aquí tinga bosc, perquè per ells era una cosa vital. Ara el bosc et dona un bosc i bueno, si pots fer foc en hivern o fer alguna torrada això d'aquí. Però abans era una cosa vital, perquè d'allí en su foc, en sa llenya, cuinaves.
Clar.
Que hasta els anys 60 no va arribar a casa aquí.
Una altra de les funcionalitats de la paret de pedra era, diguem-ne, tenir un lloc on deixar les pedres que per fer net el camp.
Cert. Hi havia llocs que són molt pedregosos i, de fet, es feien la paret, feien la paret i llavors inclús feien una altra sobreparet, que ja pareix que tenen 3-4 metres d'ample.
Sí, sí, sí. Això és perquè sobrava pedra, no sabien on ficar-la.
Claro, no és com ara que agafes un camió, crides un camió, que et venga a tirar el munt de matxac, per dir-ho d'una manera.
Sí.
Anàvem acumulant pedra, i si algun dia feia falta per qualsevol cosa, anàvem allà i agafaven i perdaven les portelles, arreglaven tot el que s'havia anat o coses d'aquestes. Les parets dels tancons dels arbres i de les vinyes i tot això d'aquí era per mort que també s'amullava tot el bestiar, s'ajuntava pràcticament tot el bestiar, de, per exemple, per dir d'una manera, de la mola, s'amullaven a un cert temps que pasturaven per tot. Cada bestiar, cada manada de bestiar duia una marca en sorè. Jo encara me'n recordo de casa que hi quedaven. Perquè a casa també, llavors, fa poc, amullaven bestiars a Espanyes. A pasturar per Espanyes. El mateix que les cabres de Vedrà, però...
Sí, sí.
Amullaven per Espanyes. I cada, perquè no mesclassin uns sobre altres sobre cada un de quin era, li tallaven, feien un osca, com amb això els gats...
Sí, sí, un osca a l'orella, cada família, diguem, tindria la seua, no?
La nostra era un forat. Un forat en rombo, tipus rombo. Mm. I el mullaven i llavors quan ja havia passat els temps de... quan ens havia acabat de segar, s'amullava el bestiar i llavors després de... no sé, quan començava a ploure, això de 15 de setembre, cada un feia els seus.
Però clar, ja... tornava el bestiar?
No, s'ajuntava tot i cada un anava tirant el seu, llavors.
Ah, clar.
I se'l donava cap a casa seva i el... i el...
Si s'anava a buscar, diguem-ne, tirant-lo cap a dalt...
algun lloc que el pogués arraconar i cada un anava tirant els seus.
Una feinada també, eh?
Però que no era feina.
Ja. Ja, ja. No, perquè podies quedar les penyes,
sí,
penja't per allà,
sí,
la cabra aquella que no acaba de venir, etc.
Jo he anat a buscar per Espanyes i l'altre.
Per això.
Per això les parets van ser vitals, que a poc es van anar construint cada vegada més parets, les finques es separaven, es feien més petites i cada un feia les seves parets.
Entenc que el de travar els animals ja és de segles enrere, ho dic perquè les parets no són molt altes, llavors...
Per això, que hi havia llocs, per exemple, sobretot per esplà de la Mola, Faro i això d'aquí, no hi havia molta pedra per allà. Les parets no, cada un feia el que podia.
Clar.
I una de tantes era travar-les, tant perquè no es botassin el vací o en botassin el terreny de sembrat, com perquè no et menjassin les figueres o coses d'aquestes.
Ah, clar. Perquè si no pugen a l'arbre, no?
Són coses que... I com que es tenia de tot, no es podia estar pendent de sempre de desbestiar. El tenies dins una tanca, li quedaves traves perquè no et pogués embotar i el tenies fins que s'acabava i el canviaves de banda. Mm-hmm. Per això les parets han set la forma de construir, bueno, aquí per tot el món, han set una forma de limitar i impedir que t'entrassin a desbestiar a fer mal a uns arbres o, mm-hmm, o a casa teva. Manera de fer una paret.
Som-hi.
Ara que anem a picar pedra. No és tan difícil. A vegades va ser gent que diu, ostres, és complicat això de picar pedres i col·locar-les, que jo no sé col·locar. És tot una mica de lògica. És, jo què sé, és començar. Vols fer un tros de paret per tancar, fer un tancó, un control així, o una cosa així, i el primer de tot és obrir un mig palmat de sequi. Si tens roca a prop, mira d'arribar a la roca. Perquè tu tens un fonament estable,
millor,
fort i això. Si no en tens, un palmat per avall, el seu. Avui el que vaig un dia, que vaig molta gent, és que directament del cerve fan les parets. Aquestes parets no tenen, no són estables. Una subescada, una cosa te la pot tombar.
O sigui, ha d'anar, diguem-ne, amb fonaments ficada dins.
Sí.
Un pal mínim o així?
Un pal mínim.
Sí.
I ja comença un fonament bo, aquella pedra, aquell fonament s'ompli de terra i ja fa compacte i queda un fonament bé. Fas. El mínim d'ample té que ser uns 60 centímetres mínim. El que deia abans, d'aquestes parets antigues, jo n'he arreglat d'aquestes i, ostres, tenien 80-90.
Amplíssimes.
80-90 i acabaven en 60, això és el que se li diu recolliment.
Sí, sí, sí.
Dóna més estabilitat a la paret. Obrim el forament i començam amb pedra grossa, sobretot buscar les pedres més grosses, per començar a fer dos fileres a cada banda, sempre de cara a fora, i sempre molt ben tasconades i molt ben... que no, quan la col·loques...
No ha de ballar, allò.
No ha de ballar. I quan col·loques una pedra, has de pensar que n'hi has de quedar una altra dalt. O sigui, que no val que tingui una punta per amunt...
La treballa és una mica la pedra grossa aquesta, també? La piques perquè
sí,
tingui
perquè
la forma que tu...
perquè tingui la forma, un mínim. Aquí no treballem molt, no tenim costum de treballar molt la pedra.
Però un poquet sí, eh?
Sí, una martelladeta, un tec-tec-tec, i que quedi ben centrada i ben aferrada unes a les altres. Fas dues línies, totes de sa cara, sa part de fora, i sa cua, sa part de dins, de sa pedra.
Quan dius sa cara i sa cua, quina diferència hi ha?
Sa cara, sa part treballada, que seria sa part exterior,
sí.
Sa part que veiem.
I més plana, no?
I més plana, per dalt, una mica de... i més gorda, també. La cova seria la part de dins, i mirada sempre de clar les pedres, no en su sentit lineal de la paret. O sigui, una pedra llarga, no la calis del llarg
de la paret.
De la paret. I pots quedar alguna que et venga bé, però no és el seu. Quan més allargada cap endins siga, millor. Perquè li dona estabilitat i això.
Clar.
Sobretot, que una altra cosa que avui en dia no se li dona importància perquè ho veig quan fan parets segons qui, és els rebles, no és buscar un escenari de rebles allà dins, és col·locar els rebles ben col·locats com si fossin pedres.
Els rebles són el que va entre les dues files.
Les petites que van per rellenar és entre les dues files.
Clar,
això és una cosa que veig molt, que inclús hi foten escenaris de terra, que no, que això quan se'n va,
no.
Quan plou se'n va i queda buida la paret, cau.
I li dius rebles, eh?
Rebles és una espècie de
pedra petita, no?
Pedra petita perquè et faci ni pescar alguna de grossa.
Arena no, eh? Té pedra petita.
Té que ser reble i ben col·locat. Jo quan vaig començar
una,
a fer
una, també, eh?
Pots abocar i els vas col·locant, però que sempre que et quedin, que no ballin...
Fix.
I ja aprofites per cunyar les coves de les pedres i que quedi ben tasconat i ben... Aquella pedra que esclat, que quedi fixa, que quedi que no es mogui. Llavors, quan vaig començar a fer paret amb el papà, jo vaig començar a fer això, i el que deia, col·loca el reble bé. I era això, jugant les pedretes, col·locar-les, no és abocar l'escenari i un altre escenari, no, ben col·locat.
Clar.
Que quedi estable tot, que quedi fort. Perquè quan fas una altra filera, també estigues dalt d'una base que estigui forta. Quan, el que havíem dit, quan cales una pedra, quan fas aquesta d'aquí, tens que pensar que n'hi ha de cagar una altra dalt. Mai apilar pedres una de les altres. Ens afrontar...
Han d'estar una mica entrecreuades, diguem-ne.
Entrecreuades, ben col·locades, entrecreuades una de les altres.
Clar, perquè aguantin millor l'equilibri, no?
Claro, i si se'n va una o un altre joc, que l'altre aguanti, no se'n vagi. I anar fent paret poc a poc. Bueno, no s'aprèn d'avui demà, però això és una lògica que té cada un.
Quan arribes a dalt... posem un de... la llosa de sobre.
Les famoses lloses aquestes que a la gent li agrada requisar.
Robar, diguem-ho com un som, perquè és robar. Estava mirant ara notícies de Ràdio Illa respecte de les parets de pedra i
surten...
bona part són espolis de llosa, precisament.
Sí.
N'hi havia un que deia és un acte criminal. Doncs sí.
Sí,
un acte criminal contra les nostres arrels, en definitiva.
Sí, perquè allò és quan has acabat la paret, seguint tot aquest procés... allò és el que realment tanca la paret i te l'aguanta. Perquè et agafes les dues filades i te les tanca. Aquí nosaltres fem servir lloses, però, per exemple, vaig estar veient per Sicília, que fan servir també un tipus de pedra, amb molt més recolliment que no tenim aquí, i acaba amb 30 o 40 d'ample dalt. I té una volta, una pedra que en fa en forma de volta. I per una vora l'altra, tec, 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 i fot un acabat molt fort, perquè a part de pitjar per avall, també fa compacte els costats que no es pugui moure l'altre. Fa un tancat molt xulo, també. Però la tècnica és la mateixa.
Les mides estàndard, més o menys, són uns 60 centímetres d'ample de la base i a dalt, que amb un recolliment...
Que té 50, i els caps de 50, sí. Una cosa així.
I d'altura, què?
Això va a gust de... Perquè el màxim que es pot construir és 1,20 m, 1,10 m.
Habitualment són 1 metre i poc, no?
Sí, 1 metre i poc, que és una paret ben xula i ben...
Amb aquestes característiques i tenint la paret, la pedra a prop, diguem-ne, Jaume... Quan...
Depèn de la pedra. Depèn de la pedra... Que sempre m'ho demanen. Quan val el metro? Com val el metro?
O quan tardes en fer un metro?
Quan tardes en fer un metro.
Més o menys.
Depèn molt de la pedra. Si tens pedra més viva, més morta...
A veure, explica la diferència entre una pedra viva i una morta.
La pedra viva és que quan la piques i fa tenc-tenc que et costa picar-la. I la pedra morta és aquesta que la pots tallar quasi com si fos marès.
Sí.
Com més arenosa, més d'això. Ens volen treballar, fa el temps més via. El tipus de paret, també. Si vols fer paret de camp, és molt ràpid. Hi havia gent... A la mola, quan treballem de sol a sol, que un dia feien un tornall de paret, uns 20 típicos de passes de paret.
Caram, uns 20 metres? En un dia? Va, una colla, si no, serien una colla, eh?
Com molt d'un o dos.
Un o dos?
I clar, però és que no el treballaven, la pedra. Ja tenien prou per mà que tu, ells veien una pedra i ja sabien on anava. I agafaven pedra i això. I una cosa que es diu sempre, pedra que agafes, pedra que cales. És que no pots estar minyuclant pedres.
Pedra que agafes, pedra que cales, per agafar un cert ritme, no?
Un cert ritme i que tens que veure, abans d'agafar-la, tens que veure si et va bé allà on no tens que col·locar.
Això s'agafa amb els anys, eh?
Clar. Ara mateix jo saldria que van fer un... a la Universitat d'Itàlia, que van fer un això, que van venir una colla aquí d'estudiants d'arquitectura, els hi van fer una mica d'ensenyar, de fer paret de pedra, van fer uns 30 metres, en 6 hores van fer 30 metres de paret.
Està quasi malament, eh?
Enllosat, eren 20 i pico, eh? Sí. Però bueno, anaves dient aquest, li anaves dient una cosa en aquest, que això fa així, primer li vaig dir com és el que estic explicant ara, i llavors ja anàvem fent, i el primer així, però a nivell que els van agafar tranquil·lo i em feien, i els hi quedava bé. Per això, que no és una cosa que hagués d'estudiar i hagués...
Té molta intuïció i pràctica, eh?
Pràctica, més que altra cosa. Perquè ara vaig una pedra i sé si anirà o no anirà, en el lloc que vull col·locar-la. I clar, tu agafes una pedra i el col·les, no va bé, vas canviar una altra, i encara és una altra. Espera molt de temps. Tens que saber aquestes coses i treballar amb pedra i llavors poden que et vagin a jugar a col·locar rebles i coses d'aquestes. I és una cosa que... escalar-s'hi. Per exemple, veus un esportell, que ha caigut un esportell. Si te comences a mirar i mirar, ostres, que difícil, escalar-t'hi. Cala-t'hi, comences a escurar-lo, vol dir netejar.
A fer-lo net, fer net a la ferida fins que...
Hasta que arribes al fonament, ja comences a fer la primera filada. Llavors veuràs que és molt fàcil. I vas pujant. Cales un linyol de dos caps i la vas pujant.
Un linyol, un filet, eh?
Un fil per ser...
Linyol, li diem.
Linyol, ninyola.
Ninyola.
Ninyola. I com deien els mallorquins, cordell, i vas fent paret. Però és tot calar-s'hi, és tot calar-s'hi. El que passa que avui en dia la gent prefereix anar a la platja que no fer coses d'aquestes.
Ja.
I estan així les parets. Ja. Tenim moltes distraccions avui en dia per més polides que no, per dir-me la manera de fer paret. M'agrada. Sobretot és per arreglar parets, fer esportells, sí, arreglar esportells, m'agrada.
Per què?
Et distreu, et deixa de fer...
Concentres, no?
Amb allò, i parets ja noves, tens que estar-hi cada dia, i com que tu moltes coses, tens que estar concentrat en el que fas. I cada un té la seva tècnica, per exemple, jo després no, he après d'ell, i no fèiem igual.
Caram.
No podíem treballar un treball a una banda i l'altre treballava a l'altra. I si no, és bo.
I després ho afinaves, no? De, aquesta és la part que ha fet el pare i aquesta és fill.
Sí, sí. Inclús amb en Xavi Álvarez, que havien treballat molt de temps.
Sí.
Ell la feia diferent que jo.
Clar, ell també havia après del teu pare.
Claro. Claro. I...
Mateix mestre, divers resultat en els alumnes.
Sí, diferents discípuls, però... Perquè això és una cosa que cada un veu, llavors. Cada un veu la manera de col·locar-se pedres, cada un els veu d'una manera diferent. I els col·loca d'una manera diferent. Cada un té la seva la tècnica, que està declarada patrimoni, sí. És la mateixa. Però llavors la col·locació i la forma de la paret... si fas una paret, si la fas malament, fas-la tota malament. Si la fas bé, fas-la tota bé. No deixis una pedra mal col·locada, una pedra que es desentoni. Perquè si tot Déus fixarà en aquella pedra que estàs desentona. No es fixarà en su tros
ben
fet.
En tot l'altre.
Bueno, això passarà en tot.
Bueno, això és com tota la vida, eh?
Tota la vida. Mirant el que has fet malament, no el que has fet bé.
Escolta'm, i així com deies abans de que a Sicília hi ha altres tècniques, dins de Formentera hi ha com diverses, més enllà de que cadascú faci una mica la seva manera, però hi ha diverses maneres manifestes de fer la paret de pedra, o més o menys tota una, eh?
Depèn de la pedra que té cada un, són molt paregudes unes les altres.
Els murs més antics que deuen tenir Formentera deuen ser de què? De l'època del repoblament, de 1700 i escaig?
El més antic de tots, la muralla megalítica de 1800, abans de Crist.
Ah, la contem com a paret de pedra pagesa, també, no?
Sí, seria les tècniques, les mateixes. Muntar una pedra és una de les altres.
Sí, però la tècnica és una mica diferent. I posen rebles, també?
Sí, sí.
També,
eh? És mateix, però molt més a l'obesti.
Molt més gros, no?
Si ho has vist,
sí, sí.
Són uns pedres enormes, però la tècnica té 2 metres i pico d'ample i pedres grosses i pedres més petites. I...
Jo no puc evitar, quan passeig per Formentera i veure aquests... jo he vist per la zona d'Escapa, on tens grans vistes de molts quilòmetres de
sí.
Laberints,
sí, sí.
De parets de pedra seca i d'aquest paisatge romput, no?, per aquests murs, pensant les generacions i generacions que han suat, han patit sí. i han treballat aquells murs.
Sí, perquè has de pensar que moltes, si te'n fixes, per exemple, el poble de la Mola, allà on s'està fent el poble, amb tantes cases a vora, sobretot a la banda de baix i bueno, a la banda dalt també. Es treu molta pedra perquè està fet el poble està dalt d'una barda, està dalt d'un pujol, no hi havia molta terra. I clar, cada casa tenia seu hort i les seues coses a cultivar per menjar cada dia.
Clar.
I el que feien era arrencar la roca. O sigui que obria un unter i manuelles, martells, per pals i el que podien.
Arrencar la roca.
Arrencar la roca. Arrencar roca i tren llevant la terra, la clavant darrere, rompint aquells de roca, anant això. I per això, si podem fixar pel poble de la Mola, els rodant, hem esperat molt altes.
Sí.
És una pedra no molt bona, però el que tenien. I el feien d'allò, feien sa casa, era arrencada, sa pedra aquella. Em pareix que per fer un... No me'n recordo, perquè... Per fer un casament així, d'aquests quadrats, que de clàssica casa típica d'aquí, sí. de les habitacions, porxo i cuina i el cova, em pareix que feien falta 95 o 92 carros de calaixa per fer un casament.
92 carros de calaixa, entenem...
Sí, és carro de calaixa, carro de baranes
sí.
i és carro de passeig. I sí. És carro de calaixes de madera que per carregar pedra.
Per fer una casa en més de
90
carros. Crec
que van dir que eren 90 i pico, 95 o 96 de...
Clar, de fer tots els murs.
Fer tots els murs, això ho havien d'arrencar. Fèiem un, carregàvem els carros, el tragàvem allà on volíem fer la casa i començava.
Això d'arrencar pedra també deu ser una feina extenuant, eh?
Clar, i que si també si volies menjar, tenir hort i coses d'aquesta, havies de preparar el terreny per cultivar. Que no és tot bufar i fent polles.
Jaume Escandell, avui ens ha parlat de les parets de pedra. Moltíssimes gràcies una vegada més, Jaume. I bé, doncs fins aquí un parell de setmanetes.
Molt bé.